Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de tramuntana amb cops forts al nord del Baix Empordà i cel ben assolellat. Precaució també a la zona litoral per agitació marítima.
Amb Gerard Escaig.
Bon dia, avui és dilluns 7 d'octubre. Una de les notícies del dia més importants és el gran èxit de l'Oncotrail de Palafrugell. A més de 2.000 participants es van superar els 300.000 euros de recaptació. També parlarem de les velles tradicions de la Bisbal d'Empordà. I avui en directe tindrem a la Mireia d'Arnaculleta, adjunta de direcció de Palamós Gent Gran, i en Gerard Alemany, director tècnic de la Radical Swim Costa Brava. Comencem.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs, com hem dit, rècord de participació i de recaptació a l'Oncotrail de Palafrugell. Hi van participar 2.200 persones. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. Sí, èxit de participació en la setena edició de l'Oncotrail. En total s'han recaptat 321.000 euros que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i de les seves famílies.
Gràcies, Maria. I aquest passat dissabte, la Bisbal, Cruïlles i Corçà van recuperar una vella tradició i des dels seus campanars es va tocar a Somatent. Manel Magrinyà, bon dia.
Molt bon dia. Aquest so que escolteu uns és el to Somatent. Va sonar dissabte quan passaven 5 minuts a 3 quarts de 6 de la tarda i fins un quart de 7 a les 3 localitats del Baix Empordà per commemorar els 150 anys del foc de la Bisbal.
I dissabte també va tenir lloc al Mas Anglada de Fonteta una nova edició del Civet de Lluís Conde, el dinar benèfic que cada any hi organitza l'empresa Di Català. Des de la Bisbal, Manel Magrinyà.
Bon dia de nou. Un any més, en un dinar organitzat per l'empresari català Lluís Conde en el seu mas empordanès, unes 300 persones, bàsicament pertanyents a la Beautiful People, política i econòmica catalana, van degustar un civet de senglar cuinat per la colla de caçadors de Fonteta, que havia caçat els animals. En les seves paraules al finalitzar el dinar, Lluís Conde va fer una apel·lació al diàleg, com ja va ser en costum els darrers anys en relació al procés independentista.
Gràcies, Manel. I Palamós inicia un projecte per arranjar 1.500 metres quadrats de voreres. Maria Monteis.
L'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa aquesta setmana passada un projecte urbanístic per arranjar diversos trams de voreres del municipi. Les obres és de 124.000 euros i es preveu que s'acabin a finals d'aquest any.
Gràcies, Maria. I també a Palamós comencen les obres de la nova oficina de turisme, que pot estar llesta al gener del 2020. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Estarà sota de l'edifici Jaume Gon del Passeig del Mar i tindrà dues plantes. L'objectiu, segons la regidora Núria Boteller, és respondre a la necessitat d'ampliar dependències perquè l'anterior oficina s'havia quedat petit. El seu cost supera els 80.000 euros.
I també a Palamós comencen les obres de... No, això ho hem comentat. A Sant Feliu de Guíxols ampliarà i especialitzarà la policia local. Maria Monteis.
L'objectiu de l'Ajuntament és descongestionar el cos amb l'ampliació d'efectius fins a arribar a la cinquantena, com també la creació d'àrees d'especialització.
I també a Sant Feliu, jutjat un home per presumpta apropiació indeguda. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. La Junta d'utilitzar la societat que va crear amb el propietari del terreny per desviar diners pel seu profit, en comptes de finançar l'empresa, segons informa el Diari de Girona.
Gràcies, Eugènia, però també hem de saber que la 25a edició del Festival de Jazz de la Costa Brava arriba del 10 al 13 d'octubre. Eugènia.
Sí, arriba amb activitats molt potents, segons va explicar el seu director tècnic Gerard Pruies a Ràdio Capital. La fórmula és la de sempre, jazz emergent, jazz de casa i combinat amb alguna figura de més envergadura.
I fora del Baix Empordà, hem de saber que Jaume Asens repeteix com a cap de llista de No Podem al Congrés. Els comuns es reivindiquen com a hereus del socialisme català. A Arrimadas demana al PSC que rectifiqui i doni suport a la moció de censura contra Quim Torra perquè seria un cop de puny democràtic. I Portugal fa confiança a Antonio Costa. Amb el 100% dels vots escrutats, els socialistes són els únics socis que guanyen del govern d'esquerres. I ara és moment de saludar l'Albert Aparicio, que ens porta a l'actualitat de la previsió meteorològica. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs aquesta setmana l'encetem amb tramuntana i mala mar, oi?
Doncs sí, aquest dilluns el meteor protagonista serà el vent de component nord i també l'estat de la mar, que estarà alterat amb maregassa i, per tant, parlarem d'onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat 2 avisos per situació meteorològica de perill. Un per la tramuntana, que pot assolir cops màxims de fins a 90 km per hora, i l'altre per la mala mar. La jornada, però, serà assolellada amb un lleuger ascens en la temperatura màxima. Demà el sol dominarà el dia, encara que amb restes de mala mar, però ja sense tramuntana i amb un ascens en la temperatura màxima.
Gràcies, Albert Aparicio. I comencem setmana i dilluns amb Creep de Radiohead, i és que avui és l'aniversari del seu cantant, amb Tom Yorke, i el nostre company en Marc Clapés ha decidit anar a celebrar-lo i ens ha dit que posem el tema i que soni, i sobretot que ningú s'hi adormi. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Per un quart de 9 del matí, fem una pausa i tornem al supermatí de Ràdio Capital. Fins ara.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això, cada diumenge de 6 a 8 del vespre, repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre, amb l'Àlex Mata.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Gerra. Tenim més de 150 models diferents per triar el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Així arrencava des de la plaça de Can Màrius de Palafrugell la setena edició del Cotrail, que ha acabat amb una xifra rècord de recaptació en la lluita contra el càncer. La cursa de l'Oncolliga Palafrugell ha recollit més de 320.000 euros, amb més de 2.200 corredors i més de 500 voluntaris que, un any més, han mostrat la seva solidaritat amb els malalts de càncer. Els més ràpids van ser el grup Jovi i l'Oncotrail Porqueres, en poc més de 9 hores. Maria Monteis.
Exacte. Enguany s'ha recaptat un total de 321.000 euros que se sumen al prop d'un milió recollits des del naixement de la iniciativa, l'any 2013. Qui ho vulgui, però, encara pot continuar fent aportacions a través de la plataforma de donació contínua que restarà oberta unes setmanes més. Es preveu, doncs, que la xifra final sigui encara una mica més alta. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i de les seves famílies. Un total de 270 equips van iniciar la cursa a la plaça de Can Màrius de Palafrugell amb un objectiu fixat: superar el repte de fer un recorregut ple de relleus d'un total de 100 quilòmetres per camins de ronda de la Costa Brava i les Gavarres. Durant aquest recorregut, els participants han de passar per punts de control i avituallament de la platja de Castell, Llafranc, Puigsonric, a Begur, la platja del Racó, també a Begur, el pavelló municipal de Pals, Cau dels Pins, a Forallac, Fitor, el poliesportiu de Calonja i Vall-llobrega i fins a arribar a Palafrugell.
I enguany l'organització ha apostat per disminuir l'ús del plàstic. Com ho han fet?
Aquesta ha estat una de les novetats, ja que en dos trams de recorregut no hi havia cintes i s'ha fet servir un GPS per poder seguir el camí. Per la seva banda, no hi havia ni gots ni coberts de plàstic als punts d'avituallament i s'han fet servir uns d'orgànics. Aquestes dues mesures s'inclouen dins d'una prova pilot que té la voluntat d'evitar el plàstic en les properes edicions.
Perfecte, moltes gràcies, Maria Monteis. No deixem de parlar d'iniciatives relacionades amb la salut, perquè les infermeres i els infermers del Baix Empordà reivindiquen la seva feina en una campanya internacional. El Servei de Salut Integrat s'ha adherit al moviment que ha impulsat l'Organització Mundial de la Salut. Des d'ara i fins l'any que ve es faran tot un seguit d'activitats per fer visible el paper essencial d'aquests professionals. Per parlar-ne, entrevistem Mireia Darnaculleta, adjunta de direcció de Palamós Gent Gran. Bon dia, senyora Darnaculleta.
Bon dia.
Primer de tot, quins són els principals reptes de l'infermeria ara mateix?
Bueno, amb la campanya de del Nursing Now, que és una campanya que és una campanya de nivell mundial impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i el Consell Internacional d'Infermeres, l'objectiu és millorar el nivell de salut mundial, alhora visibilitzar les infermeres i promocionar-les ocupant llocs de gestió i lideratge en tot el món. Més pretén influenciar els responsables de les polítiques sanitàries, recolzant les infermeres, formar-se i tenir influència en aquest nivell.
És una professió que està subjecta a molts estereotips. Per exemple, sempre s'ha fet el que només parlem de les infermeres dones quan també n'hi ha d'homes.
Justament
també seria un dels... Digue'm.
No. Justament aquest és un fet que està aclarit per l'Organització Mundial de la Salut, que es considera el significat d'infermera inclou el sexe masculí i el femení. Quan parlem d'infermera sempre parlem d'homes i dones, en aquest sentit. Quan es parlem d'infermeria, parlem de l'equip d'infermeria. Infermeres, que inclou homes i dones, auxiliars d'infermeria i auxiliars sanitaris.
Doncs ha apuntat aquesta explicació. Imaginem que un dels objectius de la campanya és conscienciar que les infermeres no són professionals de secundàries i per sota els metges, sinó que estan al mateix nivell.
Doncs sí.
Dins de l'hospital.
Sí. Tots els professionals que treballen en un hospital estem al mateix nivell, estem de forma horitzontal, però cadascú té les seves tasques, el metge tindrà unes, l'infermera en tindrà unes altres i la noia de la neteja en tindrà unes altres. No hi ha ningú superior a ningú, el que passa és que les tasques de cadascú són diferents. Fins i tot quan parlem d'infermeres, una infermera que fa gestió té unes tasques i una infermera que està en una planta en té unes altres, però això no vol dir que siguin més important unes que les altres, vull dir, tot és imprescindible i tot és necessari.
I tornant cap al tema de la campanya, quines accions s'hi faran? S'inclourà la participació dels ciutadans, dels pacients, dels metges?
Mira, la situació que farem és basar formar una comissió de treball aquí en el CIDE, on participem personal de l'hospital, personal de primària i personal del centre sanitari, i el que s'ha acordat és que es faran 10 píndoles audiovisuals per explicar les funcions de la infermera i el grup d'infermeria en els diferents llocs de treball del CIDE. De manera que farem visibles tota la varietat de funcions i tasques que porta la infermeria. Hi ha tasques que són més conegudes, però d'altres que no són tant, i és això el que volem destacar també. Tot allò que és més invisible a la població, que també fer-ne difusió, no? Per exemple, destacar el torn de nit, que a vegades és imprescindible, però a vegades no ens recordem d'ell, no? O l'infermera que fa gestió, o l'infermera que fa investigació i recerca. Després, paral·lelament, de forma interna, també els professionals d'infermeria ens donarem a conèixer la nostra tasca, perquè a vegades el personal d'infermeria que treballa amb un sociosanitari doncs no sap ben bé què fa la detenció primària o la de l'hospital i viceversa. Així és que entre nosaltres ens anirem explicant què fem. I també ens és important comptar amb la col·laboració del ciutadà, i volem saber la seva visió vers la infermera. Per part de Palamós Gent Gran tindrem un usuari que ens explicarà com ell veu la infermera i el grup d'infermeria, i a la part d'atenció primària també faran servir un usuari que ens expliqui què és per ell la infermera i infermeria.
I parlant de les tasques que fa l'equip d'infermeria, quan ho expliqueu a la gent, als ciutadans o a l'equip sanitari dels hospitals, quina reacció i sensació reben aquestes persones que ja tenen la informació? Com reaccionen?
Això ho començarem a fer ara al mes d'octubre, no hem tingut encara l'experiència, però jo suposo que hi haurà una mica de coses que potser...
Sí, però em refereixo que entenem que abans d'explicar-ho amb les píndoles audiovisuals ja ho han explicat detalladament a la gent, en persona, parlant, per missatges...
El grup de la comissió que estem, sí, sí que ja tots en parlem i a vegades expliques coses del que fas tu en el teu centre, que la gent, per exemple, no, jo que estic al seu sanitari, molts professionals d'infermeria tenen la visió d'un geriàtric, que només fem coses, tasques més bàsiques, i quan saben tot el que fem, tot el que ens dediquem, doncs també sorprèn, igual que jo em puc sorprendre de coses específiques que puguin fer a l'hospital. I per tant jo crec que això s'extrapolarà i quan arribi més gent pues, també hi haurà gent que potser ja sabran de què ens dediquem i d'altres que sorprendrà les tasques que fem.
I així 5 cèntims, a què es dedica l'equip d'infermeria dels hospitals o en el seu cas de Palamós Gent Gran? Una píndola, sí. Audiovisual per ràdio.
Sí, nosaltres a Palma Gent Gran, primer el que tenim aquí és 5 unitats diferents. Ja només amb això ja podria dir que en cada una de les unitats es fent coses diferents. A la mitja estada polivalent i paliatius ajudem a la gent a recuperar-se d'una convalescència i fins i tot acompanyar-los al seu final de vida. I, per exemple, a la unitat de trastorns cognitius ajudem a les persones amb demència a poder controlar els seus símptomes i a les seves famílies ajudar-los a tractar a les persones amb demència. Aquests serien dos de les petites coses que fem i en fem d'altres.
Doncs, senyora Mireia Darnaculleta, adjunta de direcció de Palamós Gent Gran, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital.
A vosaltres, molt amables. Bon dia.
Que tingui bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs dissabte passat van repicar les campanes de la Bisbal, Cruïlles i Corçà amb el toc que sometent per commemorar els 150 anys del foc de la Bisbal. Manel Magrinyà, explica'ns en detalls.
Efectivament, el repic de campanes va recrear el toc de sometent que es va fer el dia 6 d'octubre de 1869 quan l'exèrcit governamental va atacar la Bisbal d'Empordà per reprimir la revolta republicana. A través de les campanes es va convocar la població per defensar uns ideals i uns valors republicans. Ara, 150 anys després, es va reviure la gesta per commemorar l'aixecament.
Di qui s'hi pretenia amb aquesta iniciativa i quines esglésies s'hi van sumar, Manel?
Doncs l'objectiu va ser reviure, 150 anys després, la gesta per commemorar la revolta federalista que va tenir la Bisbal com a epicentre i també una forma de reivindicar els tocs manuals de campana com a element del patrimoni cultural empordanès. Les esglésies que van fer sonar les campanes des dels seus 5 campanars van ser Santa Maria, la Pietat i el Convent de Sant Francesc, a la Bisbal, Santa Eulàlia, de Cruïlles i Sant Julià, de Corçà.
I estem parlant del terme de sometent, però exactament què era el sometent, per aquella gent que no ho sàpiga?
Bé, el sometent, actualment dissolt des de 1978 pel Senat espanyol, fou, en els seus inicis, una organització paramilitar d'autoprotecció civil, típicament catalana, separada de l'exèrcit per la pròpia defensa i la defensa de la terra en temps de conflicte bèl·lic.
Pensem que les campanes formaven molta part de la vida local. Era molt utilitzada per molts moments. Era un motiu d'avís per altres coses que no eren religioses, com era, per exemple, per convocar el sometent. El sometent, que era la milícia popular, la milícia municipal, de tots els caps de casa, havien de formar-ne part. manera que se sentís des de la Bisbal i des de lluny era tocar una campana des del campanar.
Era la veu de Jordi Frigola, historiador local, que va intervindre activament en els actes de celebració de l'aniversari d'aquests 150 anys del foc de la Bisbal.
I com cada any, l'empresari català Luis Conde va organitzar el mas de la seva propietat de Fonteta el passat dissabte, un tradicional civet de senglar al que van assistir-hi unes 300 persones, bàsicament pertanyents a la Beautiful People, política i econòmica catalana, Manel Magrinyà.
El civet de senglar consisteix en un tradicional estofat fet amb la carn d'aquest animal salvatge, que, subministrat i cuinat pels membres de la colla de caçadors de Fonteta, va ser el plat principal del dinar benèfic de l'empresari Luis Conde al Mas Anglada de la seva propietat. Al dinar d'enguany hi van assistir unes 300 persones, d'aquelles que eufemísticament es qualifiquen de societat civil catalana, és a dir, i per entendre'ns, la Beautiful People catalana, amb els afegits polítics que es corresponen amb qui regenta el poder en cada moment i la presència dels caçadors que han caçat i cuinen la carn, que tradicionalment també són convidats a l'acte. Aquesta era l'impressió de Xavier Gras, un dels membres de la colla de caçadors de Fonteta.
Com cada any, pel dinar que organitza el senyor Lluís Conde, ens demana a la colla de caçadors de Fonteta el senglar que... Nosaltres el que fem és que els hi donem gust i ells ens convida a compartir una estona a la seva festa amb els seus convidats. Jo que destacaria que, si es vol, el bon veïnatge sempre és possible, com en aquest cas, i fins i tot entre dos mons tan diferents.
Però qui és Luis Conde i quin objectiu té el dinar que cada any organitza el seu mas de la Fonteta?
Ben relacionada amb els eixos empresarials i polítiques de Madrid i Barcelona, Luis Conde és president del Saló Nàutic Internacional de Barcelona i de l'empresa Sillinger Conde, especialitzada en caçatalents, i que, com a tal, no dubta en nodrir-se de polítics quan aquests deixen les seves responsabilitats, una pràctica coneguda com la de les portes giratòries. Els beneficis de les trobades del civet es dediquen a obres benèfiques generalment orientades a les discapacitats, com les que du a terme l'associació bisbalenca El Trampolí, i aquest any la beneficiada va ser la Fundació Bernina Paideia.
I exactament qui assisteix en aquests dinars?
Hi solen fer acte de presència membres de les èlits política i econòmica del Principat, així com ministres i els funcionaris del govern central. Però tanmateix, en el de dissabte, probablement a causa de la delicada situació política del país i l'ambient preelectoral que tot ho amara, es va notar un considerable descens en el nombre de VIPs que hi eren presents. I això també es va fer patent en el considerable descens de les mesures de seguretat en relació amb altres edicions. Els noms d'alguns dels assistents a l'acte els trobareu al nostre web, radiocapital.cat.
I canviem de municipi, passem de la Bisbal a l'Ajuntament a Palamós, perquè l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa aquesta setmana passada un projecte urbanístic per arranjar diversos trams de voreres del municipi, amb una actuació que comprèn 1.500 metres quadrats de superfície global. Maria Montells.
El cost total de les obres incloses en el pla de millores de voreres del municipi és de 124.000 euros. Es preveu que s'acabin a finals d'aquest any. Les tasques es duran a terme amb empresa especialitzada en obra pública i seguiran les directrius del pla de millora de les voreres del municipi, que en els últims anys ha permès l'arranjament integral de nombrosos trams que presentaven desperfectes o bé no s'ajustaven als requisits d'accessibilitat i mobilitat.
I a quines zones es faran aquestes millores?
Les zones on s'executaran aquestes obres són en àmbits de l'Eixample Nord, la Fosca i l'Avinguda de Catalunya, concretament els trams dels carrers Sant Joan Baptista de la Salle, entre els carrers Jacint Verdaguer i Ample, el carrer Montaner, els carrers de Jacint Verdaguer i Salvador Albert i Pell, i el passatge del carrer Comerç. L'Avinguda de Catalunya també entre els carrers d'Enric Vinquer i Mallorca. També es plantaran arbres en algunes zones del municipi.
Gràcies, Maria Montells. Acaben de sonar els senyals horaris de 8:45 del matí. Seguim parlant de Palamós perquè han començat les obres de la nova oficina de turisme que estarà just a sota de l'edifici Jaume II, al Passeig del Mar. Es veu que pugui estar enllestida al gener del 2020. Pedro Ruiz.
En aquest emplaçament, que s'ubicarà al Passeig del Mar número 2, es posaran les oficines administratives de turisme i promoció econòmica. Serà un local que constarà de dues plantes, que tindrà 160 metres quadrats i que el consistori tindrà llogat per un període de moment de 10 anys. Núria Boteller, regidora de Cultura i Turisme, explica a Ràdio Capital que estan molt il·lusionats amb el projecte perquè l'anterior oficina s'havia quedat petita i amb aquesta nova oficina responen a les noves necessitats sorgides.
Respon a la necessitat de millorar tots els espais d'atenció i acolliment turístic de Palamós i també els adaptem a la normativa actual de turisme. L'objectiu és donar un servei d'acollida turístic integral amb un espai agradable i que alhora es manté també en una posició, una situació al passeig, davant del Passeig del Mar, o sigui que tothom també ens tindrà a primera vista.
En concret, s'adequaran els revestiments i paviments, s'adaptarà l'entrada per persones amb mobilitat reduïda i es procedirà a instal·lar un nou sistema elèctric. Tot plegat tindrà un cost de 80.000 euros, de més de 80.000 euros, i el termini d'execució és de 3 mesos.
I amb la regidora de Turisme de Palamós també hem pogut parlar de com ha anat la temporada turística d'aquests últims mesos i en fa un balanç molt positiu, oi que sí, Pedro?
Doncs Boteller detalla que en relació a l'any 2018 el mes de juliol va ser una mica més flux, però que això va quedar compensat amb els mesos d'agost i setembre, que han anat molt bé. De fet, apunta que aquests primers dies d'octubre la resposta també està sent molt positiva.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol ampliar i especialitzar el cos de la policia local. Carles Motes, alcalde del municipi, ha explicat que avui en dia els agents fan de tot, però cal més eficiència. La solució exigeix crear 5 grans àrees per especialitzar una plantilla de la policia que també esperen ampliar fins als 50 agents. Maria Montells.
Les àrees serviran per separar la feina dels diferents agents, com els de proximitat, els de medi ambient i administratius, que quedaran tots agrupats en una àrea. En aquest cas, els agents estaran en contacte amb el ciutadà, gestionaran expedients administratius, però també vetllaran pel compliment de les diferents lleis municipals. Una d'aquestes tasques serà vetllar pel civisme de les escombraries o les embarcacions que fondegen en punts no permesos. Així explicava Carles Motes, alcalde de Sant Feliu, la proposta.
Passem d'un model on tots els agents tot a un model on anem a una especialització dels agents. Per això es creen noves àrees dins de la policia local, que vindrà estructurada en cinc esquemes, en cinc grans àrees, que cadascuna d'elles tindrà una especialització.
El regidor de Seguretat, Ernest Assurmendi, ha destacat que a la segona gran àrea dels territorials també hi haurà la unitat de trànsit. L'objectiu és fer front a les necessitats del municipi. La policia local de Sant Feliu també tindrà una àrea tècnica d'atestats i també judicial que ajudarà els Mossos d'Esquadra, com també una àrea administrativa i de suport.
I aquest projecte, però, és a llarg termini, uns 8 anys, i volen ampliar la plantilla per descongestionar els serveis policials. Com ho faran?
Actualment el cos compta amb 35 agents, però només n'hi ha 26 en actiu per les baixes i jubilacions. Ara volen ampliar la plantilla fins a 50 efectius. La previsió, però, és acabar el mandat amb les places cobertes i ampliant el cos fins a la quarantena de personal. Aquesta planificació també inclou una nova seu per la policia local. Així ho ha explicat Motes.
L'objectiu final és arribar als 50 agents. Els que coneixeu la seu que tenim actualment, la comissaria que tenim actualment, veureu que és, o sigui, no hi cap. O sigui, és inviable. Llavors ens estem plantejant també fer poder tenir elaborat almenys un projecte d'on ubiquem una nova seu, que seria l'objectiu també, que seria en el final de tota aquesta planificació.
A les millores que l'Ajuntament està impulsant també s'hi mantindrà l'increment d'agents durant la temporada d'estiu, una temporada on la població de Sant Feliu de Guíxols dobla els 22.000 habitants habituals al llarg de l'any.
Estem escoltant una mica de jazz perquè la 25a edició del Festival de Jazz de la Costa Brava arriba aquest cap de setmana, concretament del 10 al 13 d'octubre. L'altre dia al Supermatí vam poder entrevistar el seu director tècnic, en Gerard Pruillas, i ens va explicar tots els detalls, Eugenia Güell.
Sí, va dir que arribava amb activitats molt potents i amb la fórmula de sempre.
Jazz emergent, jazz de casa, combinat amb alguna figura. Val? Amb alguna figura de més envergadura.
Totes les entrades són gratuïtes, excepte dos espectacles que són de pagament, que són aquests justament que diu que són de més envergadura, i un d'ells ja té les entrades exaurides.
I quins concerts hi ha aquest any, Eugènia?
El concert més destacat serà el dissabte 12 al Teatre Municipal de Palafrugell amb l'actuació de la Locomotora Negra juntament amb la Coral Sant Jordi, que oferiran l'espectacle Duke Ellington's Sacred Music, la música sacra del Duke Ellington. El concert comptarà també amb la participació del grup de Ball Pachucos Dancers i Roser Font. A més, entre altres activitats, una altra d'aquests grans al·licients que comentàvem és l'espectacle de producció pròpia, Jazz and Rush, que aquest any comptarà amb l'actuació de Violeta Curri i Jaume Vilasec, trio amb tribut to Ella Fitzgerald. Antiga corresponent al Meeting Group de Supremes, Violeta Curri, acompanyada de Jaume Vilasec al piano, retren homenatge a la cultura musical nord-americana d'arrels negres i també a l'època daurada del soul i del blues.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Audiència de Girona va jutjar un home acusat d'apropiació indeguda en la construcció d'un bloc de pisos a Sant Feliu de Guíxols. L'acusen d'utilitzar la societat que va crear amb el propietari del terreny per desviar diners pel seu profit en comptes de finançar l'empresa. Eugenia Güell.
Sí, així ho informa el Diari de Girona. Segons la defensa, aquestes acusacions són infundades, però, segons l'acusació, l'acusat hauria realitzat transferències des d'aquesta societat a una mercantil del qual n'era administrador de l'any 2005 al 2010, malgrat el tribunal només va tenir en compte els moviments ocorreguts al 2008.
I què en diu l'acusat?
Diu que tots dos hi van perdre diners perquè amb la crisi es van vendre per menys del preu de l'hipoteca, però el soci va assegurar que ell no sabia quin destí tenien els diners de l'hipoteca perquè tampoc tenia accés ni a les obres ni a la comptabilitat. Així doncs, l'any 2013 l'afectat va presentar la querella per apropiació indeguda.
Supermatí.
I ara deixem les fronteres del Baix Empordà i fem una mirada més global, perquè hem de saber que Jaume Asens repeteix com a cap de llista d'En Comú Podem al Congrés i Rosa Lluch liderarà la candidatura al Senat el proper 10 de novembre. Els comuns es reivindiquen com a hereus del socialisme català davant l'abdicació del PSC en defensar el seu llegat.
On ha quedat la defensa de la transformació plurinacional de l'Estat que ha defensat el Partit Socialista Català, però també el PSOE. Davant aquesta absència o d'aquesta abdicació del Partit Socialista Català en la defensa del seu llegat, nosaltres estem disposats a aixecar les banderes històriques del socialisme català.
En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també ha participat a la roda de premsa, ha explicat que pretenen interpel·lar els votants progressistes que van prestar el vot a Sánchez per aturar l'ultradreta i que veuen que Sánchez els ha fallat.
E Arrimadas demana al Partit Socialista Català que rectifiqui i doni suport a la moció de censura perquè seria un cop de puny democràtic.
Però fins i tot veiem que quan hi ha actes terroristes presumptament planificats, quan tenim gom a dos al debat polític, ni tan sols així el Partit Socialista pot deixar de banda les seves tàctiques polítiques i no donar suport a una moció de censura que podria ser un cop de puny, que podria ser un cop de puny democràtic i un canvi, jo crec que realment important per la convivència a Catalunya.
D'altra banda, Arrimadas també s'ha referit a les properes eleccions espanyoles i ha avisat que si el candidat socialista Pedro Sánchez pateix una pataca electoral, serà molt més fàcil que torni al constitucionalisme i ha dit que el seu grup ha sortit a guanyar.
Portugal fa confiança a António Costa. Amb el 100% dels vots escrutats dels socialistes, són els únics socis que guanyen el govern d'esquerres, el Vale Gide.
Els portuguesos han donat al socialista António Costa una majoria còmoda a les urnes en unes eleccions legislatives que han posat a prova la fortalesa del govern d'esquerres i que han estat marcades per una alta abstenció. En la primera compareixença, la secretària general adjunta al Partit Socialista, Catarina Méndez, ha celebrat amb el mateix entusiasme la victòria dels seus com la derrota de les dues formacions de la dreta, que fa tot just 4 anys es proclamaven guanyadores, tot i que el seu govern només va aguantar un mes.
I l'atac amb 4 morts en una comissaria de París s'investiga ara com a terrorisme islamista. La Fiscalia Antiterrorista Francesa assumeix el cas pels signes de radicalització de l'atacant.
El treballador d'una comissaria de París que aquesta setmana va matar 3 policies i una administrativa del centre s'havia radicalitzat després de convertir-se a l'islam ara fa 10 anys. Ho ha explicat aquest dissabte el fiscal antiterrorista de França, François Ricard, que ha anunciat que el seu departament assumeix la investigació del crim per signes de radicalització latent que s'han constatat en l'atacant que va matar les 4 persones amb un ganivet. Ricard ha explicat que s'han trobat indicis que va ser un atac premeditat i que els missatges de caràcter exclusivament religiós que l'home va enviar a la seva dona poc abans del crim han portat a derivar la investigació a la seva fiscalia. El desig de l'atacant de morir i el tipus de ferides que s'han trobat en algunes de les víctimes també indicarien que es pot tractar d'un crim terrorista.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Són 8:45 del matí i hem de saber que aquest cap de setmana, el 12 i el 13 d'octubre, es fa l'11a edició de la Radical Ocean 52, la competició de natació en aigües obertes de referència a Espanya. Hi haurà els tradicionals recorreguts d'un quilòmetre i mig i de 7 quilòmetres entre Calella de Palafrugell i Llafranc, i per segon any també hi haurà una de 3 quilòmetres i mig. A més, aquesta edició està centrada en la protecció dels oceans i es faran diverses activitats de sensibilització liderades per l'empresa de begudes Ocean 52. I per anar fent boca, parlem amb Gerard Alemany, director tècnic de Radical Swim. Bon dia, senyor Alemany.
Hola, bon dia. Molt bon dia, què tal?
Molt bé. Avui és dilluns, això és el cap de setmana, aquest cap de setmana. Ara mateix, quants inscrits hi ha i quin és el perfil d'aquests participants?
Doncs ara mateix tenim ja totes inscripcions disponibles a través de la web. Estem arribant al sold out, diguéssim, de totes les distàncies. Des de fa un parell de mesos a la de 3 i mig, en la que hi ha 300 participants, i en aquests últims dies en la de 7 quilòmetres i un quilòmetre i mig, que està limitant les inscripcions a 625 inscrits per la de 7 quilòmetres i a 525 per la de 1 i mig. Llavors arribarem a aquesta participació que ve a ser semblant a la mateixa de l'any passat, de 1.400 persones nedant, i que tenen un perfil, doncs, de gent que té moltes ganes de gaudir del mar, de fer esport a l'aire lliure, de totes les edats. Sí que, doncs, hi ha molts nivells, des dels que arriben els primers, que són, doncs, formant part de l'equip nacional d'aigües obertes, pues, en aquest cas d'Espanya, o també, pues, però com el gruix de tots els participants és, doncs, gent amateur que té ganes de passar-ho bé. I com nosaltres diem, el millor nedador o nedadora és el que millor s'ho passa, així que l'actitud és aquesta.
Comenteu que és una de les curses de referència a nivell espanyol, però què fa que sigui així d'important aquestes tres curses que hi ha de l'Ocean 52?
Doncs, bueno, per diferents factors, és un esdeveniment en aigües obertes únic, en el sentit que és tot un cap de setmana que es dota de, doncs, des de totes aquestes tres distàncies, que són com les travessies insígnia, però a més un seguit d'activitats durant tot el cap de setmana que tenen a veure, en aquest cas, en aquesta edició, també van molt centrades amb tot el tema que comentàveu de la protecció dels oceans i de la sostenibilitat, amb un village amb diferents expositors que també molts van en relacionats amb aquest sentit, i activitats que poden anar des de, pues, la neteja de la platja i ecoswimming, que es farà dissabte a la tarda, concert
què vol dir ecoswimming?
Sí, us ho explico. És una modalitat que ha anat sorgint arrel d'aquesta preocupació dels nedadors i nedadores per cuidar els oceans, i que, ja que nosaltres gaudim tant del mar, doncs poder cuidar-lo en la mesura que puguem, i es tracta bàsicament de nedar amb l'objectiu de, doncs, qualsevol tipus de residu al mar que es pugui trobar, que estigui flotant a la superfície, que estigui, pues, amb una certa disponibilitat per recollir-lo, pues, en algun fons o en algun escull, doncs recollir-lo i endur-nos-el i poder-lo, pues, traslladar a algun lloc de reciclatge o a fora l'aigua. És una mica aquesta modalitat que ha anat sorgint arrel d'aquesta preocupació.
També comentava que hi havia concerts.
Sí, exacte. El dissabte a la tarda, a partir del vespre, celebrarà, doncs, una mica l'objectiu complet al matí, amb un concert al mateix escenari de l'esdeveniment, de la travessia, a la platja de Llafranc, i després per la nit al restaurant Llafranc, amb el gitano de Llafranc. Amb aquest tema que comentàvem, no, de totes les activitats que es fan, el diumenge també hi haurà més coses per fer, a part de tots els tallers que hi haurà, també enfocat per nens petits. Hi haurà travessies pels més petits, de 7 a 16 anys. Hi haurà també la prova dels relleus, que aquest any serà ja la setena edició, i hi haurà també una nova prova de 800 metres més curta, més explosiva, per tots els nedadors que vulguin nedar, doncs, per descobrir qui és el radical més ràpid, és el fastest radical.
Amb la gent que s'hi vulgui apuntar, com ho pot fer? I, més important, com s'ha de preparar per competir a la Radical?
Aquí hi ha molta peca, no? Per una banda, les inscripcions s'han de fer a través de la nostra pàgina web. Aprofiteu, perquè queden molt poques inscripcions de les travessies de 7 quilòmetres i 10 i mig. La de 3 quilòmetres i mig, ja, com ja us he comentat, estan esgotades. I a nivell de preparació, clar, aquí hi ha molts temes que s'han de tenir en compte per poder assolir, doncs, un objectiu d'aquests, no? Sí que hi ha la part, sobretot la més important, la part tècnica, en el sentit que, doncs, nedar és algo diferent al que estem acostumats, és un medi diferent i hi ha molts factors tècnics que agafen molta importància per aconseguir, doncs, nedar de manera eficient i poder nedar, doncs, molta, o sigui, la distància que sigui, poder-la gaudir sencera. Llavors hi ha aquest component tècnic important. Després hi ha una part de capacitat física, evident, no? De poder tenir una certa capacitat física per poder-ho realitzar, i la capacitat també d'estar, doncs, còmode al mar, disfrutar. El mar també, doncs, pot portar, ostres, que ara al mar, doncs, he vist això, o no veig el fons, o, bueno, totes aquestes coses que és important que tothom tingui aquesta idea de tenir una certa confiança, no? I ja sobretot en el cas de la de 7 quilòmetres, que és un recorregut en el que al principi anem vorejant la costa, però després ja anem a buscar les formigues i després tornem cap allà a Franc, que no és un recorregut fàcil, és un recorregut en realitat bastant complex, i bueno, tot això ajuda. Sí que és veritat que la travessia d'un quilòmetre i mig i ja l'enfoquem per totes aquestes persones que comencen a nedar i que estan, doncs, fent els primers passos, i és molt interessant per iniciar-se, per fer un recorregut que és molt xulo, i a més, doncs, en un context de seguretat en qualsevol de les distàncies que intentem sempre cuidar al màxim.
Doncs això serà aquest cap de setmana. De cara a l'any vinent, tenen alguna cosa pensada ja?
Bueno, sempre intentem donar una volta més, any a any, i bueno, aquest any ho hem fet amb tots aquests temes que tenen a veure amb la sostenibilitat i amb aquesta idea de conscienciar la gent a través de activitats diferents, doncs, de la importància de cuidar els oceans. I l'any que ve sí que ja tenim algunes idees per l'any que ve, per poder fer d'aquesta Radical 252 alguna mica millor, si cap. I nosaltres, la veritat és que ens estimem molt aquest esdeveniment i tota la involucració de, doncs, la gent de la zona, i amb la que, doncs, estem molt a gust, i la veritat és que sí, cada any intentem millorar-ho, i tot i que ja queda, encara no hem fet l'edició 2019, el 2020 ja tenim alguna idea, sí.
Doncs ens quedem amb aquestes idees, i senyor Gerard Alemany, director tècnic de Radical Swim, moltes gràcies per la trucada a Ràdio Capital.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Ens veiem el 12 i 13 a Llafranc i Calella de Palafrugell.
Que em vagi molt bé i bon dia.
Gràcies, igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I comencem setmana d'opinió amb el comentari d'en Dani Chicano.
Fa 4 dies, com aquell qui diu, es va anunciar que el festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el degà dels festivals d'estiu de Catalunya, es renovava, augmentava el pressupost i incluïa per contracte una sèrie de condicions que havia de complir la seva programació. €1.600.000 passa a un pressupost de 2 o 2.200.000. Ha d'incloure un festival dins del mateix festival protagonitzat per gamers i youtubers amb un mínim de 100.000 seguidors, el que en diríem influencers, vaja. Això és per tal de taure un públic jove. Ha de programar un mínim de 39 espectacles, dels quals 13 han de ser de caràcter internacional i exclusiu a Catalunya, i s'ha de prestar especial atenció als compositors locals amb la participació dels alumnes de l'Escola Municipal de Música. Dels 2 milions de pressupost, l'aportació fixa de l'Ajuntament, fins ara era variable, és de 380.000 €. Tot això està molt bé. Ara caldrà veure quin és el criteri artístic a l'hora de programar. Portaferrada té una oportunitat única per distingir-se d'altres tipus de festivals que únicament tiren de talonari i la seva poca imaginació. El Festival Baix Empordanès pot trobar la seva pròpia línia, com el del Castell de Peralada, amb la lírica o l'Ítaca, apostant per la varietat i el territori, més enllà de contractar noms més o menys populars o coneguts, per tal de constituir una oferta que el faci realment singular. L'àmbit del festiu La Costa Brava, com bé sabem, es troba força saturat i es produeixen algunes punxades històriques que habitualment són silenciades. Tota Ferrada té un avantatge d'entrada, que els preus de les entrades es mantenen en xifres força raonables, la qual cosa és d'agrair. Si això va acompanyat de l'excel·lència artística, però sobretot d'una línia de programació coherent, variada i reconocible, oli en un llum. A part d'això, per contracte s'inclou l'obligació de fer una coproducció cada dos anys. A mi me sembla poc, però ja és un començament, perquè no hi ha millor manera de singularitzar-se, de diferenciar-se d'altres festivals, que mostrant què és el que t'interessa, per quin gènere i artistes fas l'aposta. Caldrà estar atents.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara fem un repàs al mapa del Baix Empordà. El mapa de Ràdio Capital amb les últimes notícies que hem anat explicant al Supermatí d'avui.
A Palafrugell, la setena edició de l'Oncotrail acaba amb una xifra rècord de recaptació en la lluita contra el càncer. S'han recollit més de 320.000 euros. La cursa ha aplegat un total de 2.200 corredors i més de 500 voluntaris.
Aquest passat dissabte, la Bisbal, Cruïlles i Corçà van recuperar una vella tradició i des dels seus campanars es va tocar Somatent per commemorar els 150 anys del foc de la Bisbal. Revolta republicana i federalista que va tenir el Baix Empordà i en concret la Bisbal com a epicentre. El poble Baix Empordanès de Fonteta va tenir lloc dissabte una nova edició del Civet, el tradicional dinar benèfic que cada any hi organitza l'empresari català Lluís Conde, al Mas Anglada de la seva propietat. Hi van assistir unes 300 persones, bàsicament membres de les èlits polítiques i econòmiques de Catalunya, així com la colla de caçadors de Fonteta, que són els que els hi van servir i cuinar la carn.
A Palamós, l'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana passada un projecte urbanístic per arranjar diversos trams de voreres del municipi amb una actuació que comprèn 1.500 metres quadrats de superfície global. El cost total de les obres incloses en el pla de millores de voreres del municipi és de 124.000 euros. Es preveu que s'acabin a finals d'aquest any.
S'han començat les obres de la nova oficina de turisme. Segons la regidora Núria Boteller, l'anterior emplaçament havia quedat petit i d'aquesta forma volen respondre a les necessitats del municipi. Es trobarà sota de l'edifici Jaume II del Passeig del Mar i costarà més de 80.000 euros. Pot ser una realitat al gener del 2020.
A Sant Feliu de Guíxols es vol ampliar i especialitzar la policia local. L'objectiu de l'Ajuntament és descongestionar el cos amb l'ampliació d'efectius fins a arribar a la cinquantena, com també la creació d'àrees d'especialització.
A la Costa Brava arriba el Jazz Festival a partir d'aquest dijous amb la fórmula de sempre, jazz de proximitat i uns quants concerts d'envergadura. El festival s'allargarà fins al dia 13 i ve amb activitats molt potents, segons ens va dir el seu director. Com sempre, podeu consultar detalls i programació al nostre web. I a Sant Feliu, un possible cas d'apropiació indeguda. A Girona, l'altre dia, van jutjar un home acusat d'utilitzar la societat que va crear amb el propietari del terreny per desviar diners pel seu profit en comptes de finançar l'empresa. Segons informa el diari...
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un minut per les 9 del matí, fem un últim repàs al temps amb Albert Aparicio.
La tramuntana serà el meteor protagonista d'aquest inici de setmana, sobretot a la meitat nord de la comarca, on pot bufar amb cops de fins a 90 km per hora. A la costa hi haurà maregassa amb onades màximes de més de 2 metres i mig d'alçada. L'estat del cel serà serè, amb domini del sol i lleuger augment de la temperatura màxima. Demà ja no farà vent i es manté l'ambient assolellat i puja la temperatura màxima.
Gràcies, Albert Aparicio, però també hem d'agrair a tot l'equip que ha fet possible aquest supermatí, com la Maria Montés, l'Eugènia Güell, en Martí Seguer, en Pedro Ruiz, en Manel Magrinyà, en Miquel 40 o en Dani Cortés. Ara us deixem amb la millor música a Ràdio Capital de l'Empordà, però també amb el millor programador musical, en Marc Clapés. Una abraçada des d'aquí i una salutació que fa temps que no aconseguim coincidir. Vagi bé, que tingueu bon dilluns i tornem demà a les 8 del matí a Ràdio Capital. Fins demà.